Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Quan em van diagnosticar un càncer de mama, tot va canviar. Com tantes i tantes dones, durant molts mesos he hagut de transitar per una autopista molt complicada. He passat pors i angoixes, però també he après moltes coses i he conegut persones molt especials. Gràcies a la ciència i a la gent que m'estima, ho he superat. Sovint la vida ens posa a prova, amb un càncer o amb d'altres problemes greus. Quan tens la sort de tirar endavant, compartir el que has viscut pot ser una bona ajuda pels qui ara es troben on tu vas ser. Avui compartiré conversa amb el cuiner Raül Balam. Durant molts anys va ser addicte a l'alcohol i a la cocaïna. Ara jo ha quedat enrere. Ho ha superat.
De mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie.
Raül, Que sabe nadie, de Rafael, és una cançó que t'inspira molt. Per què?
Que sabe nadie és una cançó que m'ha acompanyat bastant a la meva vida. I era quan sortia de l'armari, quan prenia drogues. Sempre em venia aquesta cançó de que sabe nadie, no? Que tothom de fora et veia molt bé, però per dintre estava fet una merda, no? I era una mica aquests dos mons. I és una cançó que m'acompanya molt.
És una cançó que t'acompanya i a vegades tots vivim problemes, situacions complicades, i aquí el Raül Balam va dir: escolta, jo no vull que hi hagi rumors, ho explicaré jo directament.
Sí.
I ho has explicat en aquell llibre fantàstic Enganxat, Raül Balam Ruscalleda, que per això ets aquí, perquè has passat una història de superació. Què has superat, el Raül, em diries?
He superat una malaltia molt fotuda. Una malaltia molt fotuda que no es contempla molt com a malaltia, o la societat no ho veu com a malaltia. Jo no ho veia com una malaltia, no? Que és la malaltia d'addicció. No l'he superat perquè no la superaré mai. Sempre seré addicta. Però la tinc adormida. La tinc adormida i he de cuidar-la. No. La cuido ara parlant amb tu. Doncs perquè no se'm desperti mai.
Una addicció, podem dir, a les drogues i a l'alcohol?
A les drogues en general, que l'alcohol és una de les drogues més fotudes que hi ha. No la contemplem tampoc com a droga. Jo vaig ingressar que anava a deixar les drogues dures. O sigui, no estaven als meus plans deixar l'alcohol. Però és la més fotuda.
Tu has agafat el teu problema de cara i has dit: no cal, que especuleu, l'explicaré jo directament, l'expliques tu. I clar, en aquest cas, jo, per exemple, quan he parlat del meu càncer de mama, no depèn de mi únicament que el pugui superar, també hi ha el factor sort. En el cas d'aquesta addicció a les drogues, depèn només de tu?
Sí, depèn només de l'addicte. Això ens feien molt la comparativa a teràpies, no? És la malaltia més agraïda que hi ha. És la més fotuda quan estàs en actiu, però llavors és la més bona, no? per treure, perquè depèn només del malalt. En canvi, un càncer, sí que hi has de ficar molt de la teva part, sobretot de positivitzar, però al final sempre la ciència és la que també t'ajuda molt. En canvi, en el meu cas no era jo, era acceptar que tinc jo aquesta malaltia.
Fa 10 anys que no consumeixes? I em pots explicar què consumia el Raül? És a dir, com ens hem d'imaginar aquest Raül?
Les meves drogues estrelles eren l'alcohol, la cocaïna i el cannabis. Aquestes eren, podríem dir, les estrelles, per dir-ho d'una manera. Però, si no existien aquestes, m'importava tres bledos una altra. Un addicte no entén de substàncies. Un addicte entén de colocón. I el que vol és borrar-se del mapa. I això és el que buscava en Raül Balam.
I per què comences?
Perquè tinc... Mira, és molt fàcil. Jo tinc un fallo en el cervell, tinc un fallo en el cervell, jo tinc uns transmissors de plaer que estan a l'hipotàlam, que està situat aquí al darrere, que la gent normal, definim normal, potser la normalitat no existeix, no? És la normalitat de cadascú. Però la gent que no té addicció, quan beu o pren una altra substància, quan el cos ja en té prou, aquells transmissors de plaer, pum, connecten i et diu al cervell, ja en tens prou. A mi això no em passa. Jo, per molta gasolina que li dongui, allò sempre no es connecta. I per això és el principi d'una addicció, no? L'addicte comença així. Jo ja ho he sigut sempre, jo ja vaig néixer amb això. Es desperta quan prenc les primeres copes, potser amb els pares. I mica en mica va creixent. El que sí que té, i vaig tindre aquí, aquí he de donar jo les gràcies a les drogues dures, com en aquest cas la cocaïna, que va agilitzar el procés.
De la meva... Què vols dir que va agilitzar?
Va agilitzar el procés de la meva decadència. Si jo només em hagués quedat amb l'alcohol i hagués sigut un alcohòlic pur, avui en dia jo encara estaria bevent i la societat no em contemplaria que tinc un problema d'alcoholisme.
Perquè hi ha molta gent que no se n'adona.
No te n'adones. Ai, no, mira, pobret, li va malament. O veu, mira que divertit és, no? I hagués ingressat amb 70 anys com eren els meus companys que eren alcohòlics purs. La cocaïna el que va fer és agilitzar aquest procés de decadència. I va anar que tot anés més ràpid. I, clar, va ser... Doncs jo vaig començar a consumir cocaïna el 2000.
2000, fa 23 anys.
Sí, 2000. Ingresso el 2013.
13 o sigui, anys després.
13 anys després d'un noi que portava una vida normal, per dir-ho una mica, que bevia una mica més de la compte, però aquí estava la cosa, amb 13 anys...
Però no era cada dia.
No era cada dia, però al final va ser cada dia.
I la teva germana et va salvar.
La Mercè em va salvar. La Mercè va tindre aquest parell d'ovaris d'anar als pares a dir en Raül se li ha anat de les mans. Em van salvar entre tots una mica, eh? Em van salvar entre tots una mica. Jo agafo una depressió el 2013, fiquem entre cometes depressió, perquè ja era enfermetat d'addicció, que no podia, jo ja no podia treballar. O sigui, el meu cos ja no podia complir jo amb els meus deures de feina, no? Li fiquem la paraula de depressió i em quedo a casa. Em quedo a casa, doncs que estiguis tranquil. I els pares ja s'ensumaven el que hi havia. I el pare, que és molt llest, va dir, farem una cosa, Raül. Dic, ficarem a la teva germana, a la Mercè, que et vingui a ajudar a casa. Que et vingui a ajudar, tu tranquil. I sí que li anaven dient a la Mercè que què? Uh-huh. En Raül què? Però en Raül què? I deia la Mercè, no, és normal, això ho fa. Perquè al final... La droga, en les societats, la tens molt normalitzada.
Tom.
No, és normal i tot. I sí que un dia va venir a casa, aquell 5 de març, va venir a casa i va veure el percal, la magnitud de la tragèdia. Clar, dic, no era... era casa meva era una cor de porcs. Una cor de porcs. Vivia allò com un porc. Vivia com una bèstia, un animal. Jo era un animal. I va veure tot el percal, va tancar la porta, va anar a casa els pares i va dir... A en Raül se li han anat de les mans. En Raül ja no és en Raül. I va ser com van venir a casa i van dir què fem. I em van dur el metge.
I fins i tot, quan estaves consumint, sé que la gent que treballava amb tu havia tingut por, no?
Tenia por? Sí, sí, de mi. Jo era un animal, era un monstre. Però un monstre. Jo no he pagat mai a ningú. No he arribat mai a la violència física. Però jo, una mirada meva, podia ser... pitjor que qualsevol bufetada ben donada, eh? Era un déspota, era dolent, en Raül era dolent. From the fading light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rather than vengeance, retribution you were warned, once I'm transformed.
Renéixer com l'au fènix?
Al final és el que has de fer.
Sortir de les cendres?
I tornar i renéixer amb una persona nova. Jo crec que és el que És em sento així. Sentir que no... Sóc aquell Raül, que va ser cendra, però sóc totalment diferent. No hi ha res a, comparar. Jo cada any que faig un any...
Pujo, 5 de març, eh?
El 5 de març. Doncs pujo a teràpia aquell matí. Primer per veure on he tornat a néixer. És molt important per mi, perquè jo sento que he nascut, que he tornat a néixer. O sigui, és més important per mi celebrar el 5 de març que no el 25 de juliol. El 25 de juliol...
És el dia del teu aniversari.
És el dia de l'aniversari. Però l'altre, el 5 de març, és com molt potent per mi.
5 de març de quin any?
Del 13.
Del 2013?
Sí.
En el cas de les drogues, també li posaves un nom en aquesta malaltia per intentar-la treure de tu?
Sí, li necessitàvem un... ficar-li un nom. Li ficàvem l'enanito, no? Nosaltres li...
Enanito.
Sí, l'enanito. L'enanito i... li ficàvem aquest nom per referir-nos que...
Te'n treia poder, eh, l'enanito?
Sí, bueno, el nanito, el fiscal... Tothom tenia, li ficava... Fins i tot alguns ficaven nom en aquest enanito, no? Cadascú li ficava... Però sí, ens teníem que imaginar que hi havia algú que et dominava...
I l'has de treure. Aquest enanito l'hem d'expulsar de la teva vida?
No.
Dic per ajudar les persones que
el
ens
tens.
Estan escoltant i veient.
El tens.
El
tens. Jo el tinc, aquest fiscal, eh? I és. Però t'hem dit, l'hem de dormir. I el tinc adormidet, el tinc tranquil·let. Sap perfectament que jo...
I no el podem fer marxar, eh?
No, el tindré sempre. Sempre seré addicte. Tota la vida. Se'm acabarà l'addicció el dia que em fiquin a la caixa de pi. Aquell dia podrem dir que en Raül va superar l'addicció. Però és una malaltia que jo tindré tota la vida. I això s'ha de... Sí, és molt bo parlar, és molt bo dir-ho, això, no? Perquè deixar les drogues no... Ah, deixat les drogues, ja està. No. És una medicina que t'has de prendre cada dia en petites accions. Petites accions, per exemple, quan vas a un restaurant, beure'm un got i no beure'm una copa, el no brindar, el no ficar-te en llocs que ja no se t'espera, no? Per dir-ho d'una manera. Has de cuidar i parlar-ho moltíssim. Mira, jo l'altre dia vaig somiar amb droga. Vaig somiar-hi amb droga. A més, va ser molt, molt, molt visual tot. Em vaig despertar molt malament. Em vaig despertar que encara jo em sentia que estava dintre aquell somni. El primer que vaig fer va ser trucar amb un company i dir, he somiat amb droga. I vam dir, bueno, va, mirem a veure què ha pogut passar. Havíem presentat el llibre a Madrid i potser parlar de droga i tot, doncs, havies despertat l'enanita de dir, perquè l'enanito està allà, eh? I l'enanito demana, eh?
Tens vegades. Por d'una recaiguda?
Li tinc molt de respecte. Por no. Respecte moltíssim.
No n'has tingut cap de recaiguda?
No n'he tingut cap. Li tindria por si no fes el que tinc que fer. Jo sóc conscient, sóc molt conscient on em portaria una recaiguda, eh? Sóc molt conscient que perdria tot el que he aconseguit en aquests 10 anys i tornaria en el mateix lloc on estava. I el meu final és dormir en un caixer automàtic. I això ho tinc claríssim. Ho tinc molt clar. Perquè
si tornessis a caure,
si tornés a recaure, tinc molt clar. Jo, quan a vegades vas amb un caixer a treure calés, perquè encara hi ha llocs que has de pagar amb calés, i veig allà unes mantes i uns cartrons, sempre em ve el cap dir, podrien ser els seus cartrons.
Amb aquesta addicció et vas gastar molts diners?
Bé, moltíssims.
Quants?
Molts. Moltíssims, però incomptables. Incomptables. Només val a dir que en els meus últims 5 anys abans d'ingressar, els calés que entraven del meu sou marxaven de seguida a pagar deutes. I vaig ingressar jo amb 3 microcrèdits. Jo vaig ingressar de ben 20.000 euros. De la bogeria que et fa el aconseguir, que no era només per droga, perquè al final pagaves els amics, et compraves coses, perquè tens tant malestar que necessitaves algú que et pugés l'ànim. Digue-li droga, digue-li compres, digue-li comprar amics, no?
I vas viure moments de perill?
Cada dia. Jo cada dia vivia moments de perill i al meu voltant.
Perquè expliques al llibre que havies estat a restaurants com el Noma, considerat el millor del món, i que quasi no te'n recordes.
No. Gens. Saps que me'n recordo dels restaurants abans de fer el tractament? del nivell de l'ampolla de vi.
Ai, va.
T'ho juro. Jo me'n recordo que la meva obsessió era observar aquella ampolla de vi i que el sommelier la deixés en un lloc que jo la pogués veure per veure on estava el nivell. Perquè si anàvem... Jo comptava, vale, anem més o menys per la meitat, l'ampolla és la meitat, beu ràpid, que et aniran omplint i així en demanarem una altra. Saps què passa? Jo em mirava i és que al voltant ja ho sabia. El meu voltant ho sabia tots. El que passa que al final no has acceptat tu mateix. I que no és fàcil, deixar les drogues no és fàcil. És un procés molt llarg i molt dur interior, però val tant la pena, tant la pena. Uau, és que la meva droga és la vida. He convertit la vida, queda malament no dir-ho droga, però és el meu motor que em tira. I és tot tan meravella que no estic sempre tot happy flower, però m'ha ensenyat aquesta teràpia o aquest procés de canvi, m'ha ensenyat a acceptar tots els moments. Quan estic content i ho disfruto, però quan estic trist, accepto que estic trist. I abans, sempre, un addicte sempre buscava el canviar per estar sempre content. I això és un error molt gran.
Vivim en una societat, Raül, on amaguem a vegades que tenim problemes, amaguem no? que tots passen situacions complicades. Fer-ho públic, amb què t'ha ajudat? No? En el llibre Enganxat, explicar-ho a les teves xarxes socials, als teus seguidors t'han dit a mi també m'ha passat. És a dir, t'ha ajudat molt fer-ho públic?
Mira, jo sí...
Perquè ho podies haver silenciat, això.
Mira, ho podia haver silenciat jo. Però era Vox Populi. Mira, si jo he fet el llibre... Si jo he fet el llibre...
O perquè ho has fet públic, sí?
Primer de tot, per egoisme meu. Perquè jo fer-ho públic fa que tingui aquesta enfermedad més adormida. Perquè tinc més policies.
Tens a tothom de policia.
Clar. Jo dir al món que sóc addicte és dir-li a l'enfermedad, nano, no hi ha res a fer. En canvi, amagar-ho i tindre una vergonya... Tens aquest fiscal o aquest enanito, el tens de dir, vale, tu tingues vergonya? Jo no tinc cap vergonya si me'n vaig a un lloc i em diuen prendré aigua, no? En un restaurant, prendré aigua. Ah, no, no vol dir, i et fiquen la copa de vi. No, no, no prendré vi. Jo no tinc cap problema. No, dic, tregui, dic, jo no prenc vi. I si són molt pesats, dic, mira, no, jo sóc alcohòlic. Jo això, a mi, m'enforteix a mi.
Ho has hagut de dir, a vegades?
Sí, no, jo no tinc cap problema de dir-ho. Jo quan vaig al metge, quan vaig a qualsevol lloc, jo dic que que no puc prendre tots els medicaments, que siguin benzos i tot, hem d'estar en compte. Jo no tinc cap vergonya de dir-ho per mi, per cuidar-me jo.
Els pecats comesos, eh?
Aquests.
Home, per això vas escriure el llibre Enganxat, explicar els pecats comesos.
Bueno, és que s'han d'explicar a vegades els pecats comesos per entendre potser les coses, no? El llibre comença a parlar d'addicció i parlar d'un llibre com Enganxat. Tu, quan comences i parles de drogues, atraus l'atenció. Potser t'ha debut passar, no? Quan parles de... Quan parles del càncer, la societat són morbosos. Ens agrada el morbo i és com...
Saber els problemes dels...
Home, ens encanta el donar el pes amb... La societat som així.
Sí, a vegades sembla que la gent s'alegri més dels problemes que de les alegries.
Sempre. Per això el llibre, quan comença, es parla dels pecats i dels vicis. Però de seguida parlem de com funciona un cervell, què és el que passa en aquest cervell i què s'ha de fer per deixar les drogues. O sigui, que al final faig servir aquest morbo per tornar-te-la, no?
Clar. Llavors, m'has dit, he escrit aquest llibre per un fet, no?, egoista de ara tothom és policia, l'altre suposo que també em deies per ajudar
sempre.
A gent?
Sí.
No sé si en parlaries d'algunes persones del centre, companys, homes, dones, que han viscut el mateix que tu i que segurament també els has ajudat. Tu ets altaveu, ets una persona coneguda, ets un cuiner de referència, amb estrelles Michelin, a moments, i clar, tu ets un altaveu que t'escolta molta gent i pots ajudar a molta gent.
He ajudat a molta gent, o sigui, he aconseguit que ingressi molta gent.
Has aconseguit que ingressi
sí,
molta gent?
Sí, que hagin seguit la teràpia o no, perquè és una etapa, és una enfermedad fotuda, i a vegades penses, com que no la veus, com que no sents dolor, a vegades, o sigui, seguir fins al final, doncs, costa molt, o sigui, no hem tingut la sort de salvar a tothom, no? Però sí que algú s'ha salvat. Però et diré una cosa, és un llibre que és atemporal. No passarà de moda. O sigui, d'aquí 5 anys podries fer una entrevista d'aquest llibre i podríem parlar de lo mateix, perquè tots som iguals. L'enfermetat d'addicció a per tothom s'hauria de tractar igual. I és una enfermetat que ens hauríem de ficar molt seriosament.
Has transitat per una autopista, no? que poca gent hi ha transitat, i per tant la mirada cap a la vida també és diferent. No? Això també passa quan passes un càncer de mama. Transites per una autopista on hi ha dificultats, no? On hi ha un moment de reflexió, de que penso, no? La vida, el sentit, no? La feina, no? Que a vegades hem de pensar que és el més important. No? Què és el més important? La feina no ha estat ara el més important. No? La teva vida després de tot això, què és el més important?
Mira, el més important és la meva tranquil·litat. És l'estar a gust. Sí, l'estar a gust a qualsevol lloc. I a partir d'aquí, jo estant a gust, tot es posa bé. L'estar jo a gust m'ha portat a tindre 3 negocis, com aquell qui diu, el ser una persona soltera i que disfruto de la meva solteria. O sigui, abans jo buscava sempre amb una parella, amb algú per a compartir. Ara és que caure'm bé, o sigui, arribar a caure't bé és molt gran, no?, per mi. O sigui, tindre...
Estimar-te tu mateix.
Estimar-te. A l'estimar-te i a l'acceptar-te. Acceptar-te com ets, o sigui, no pots... El no ser perfecte també és molt bo, acceptar que no ets perfecte. I el treure't la tonteria de voler semblar-te a tothom i començar-te a semblar a tu mateix.
Tens tatuat a prop del cor uns palets, m'han dit?
Sí.
És correcte?
Sí, aquí.
Quants palets?
Me n'han portat 10.
10 ja?
Sí.
Es poden veure?
I tant. No sé si ho veus. Ho veus bé o no?
Sí. Aquests palets són els anys que no consumeixes.
Sí.
I has decidit cada 5 de març tatuar-te...
Clar.
Aquest palet.
Cada 5.
Sí, ara portem 10 palets.
Ara portem 10 palets i aspiro a tindre molts pals en el cos. O sigui, clar, és, al final, a vegades penso, Raül, se te'n va anar una mica la pinça, perquè és clar.
Hem de passar per...
Clar, allò anirà creixent. Però quina meravella, no? Perquè, ostres, jo quan surto de la dutxa i m'asseco davant del mirall...
Te'n recordes?
Home, els veig aquí i me'ls toco, no?, perquè tenen una mica de relleu, i dius, uau.
Raül Balam, amb el llibre Enganxat, felicitats per aquesta història de superació. Fa 10 anys que no consumeixes, per tant, és una bona història de superació. Gràcies per la teva sinceritat, per el temps, per explicar, no?, amb emocions. Sí. Espero que amb la teva conversa podem ajudar a divulgar i a parlar d'aquest tema a moltíssima gent.
Gracias.
Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía.
La droga va convertir el Raül en un monstre, però va renéixer per ser una persona nova. Estic segura que el seu testimoni valent ajudarà molta gent que ha caigut en el mateix pou. I davant dels entrebancs que ens posa la vida, em quedo amb la frase que m'ha dit el Raül. T'has d'estimar, acceptar-te i no voler ser qui no ets.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.